Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues. El papa va tenir ahir un record per a Sri Lanka, per a Líbia i, novament, per a Ucraïna, en una nova mostra de proximitat amb els llocs del món on més es pateix. Va ser especialment significativa la referència als pobres del país asiàtic, Sri Lanka, que estan patint especialment les conseqüències d'una greu inestabilitat social i política. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla l'Ignasi Miranda. També us explicarem que en el comentari de la paraula de Déu, el papa va animar tots els creients a ser deixebles del camí, compassius sense allunyar la mirada de la pròpia realitat. Va ser en comentar la paràbola del bon samarità que es va narrar ahir a partir del relat de l'evangelista Lluc. A més, s'acaben de celebrar a Barcelona les 21enes jornades interdiocesanes de responsables de catequesi. El director del Secretariat Diocesà de Catequesi de Barcelona, Alberto Para, ha explicat a Ràdio Estel que han canviat molt els paràmetres a l'hora de transmetre la fe, perquè moltes vegades abans això es feia en família i ara no passa tant. I finalment escoltarem la veu de Joan Puig, un creient de la diòcesi de Girona, casat i pare de família, que serà ordenat diaca diumenge vinent a la catedral gironina, juntament amb Albert Gelis. Aquests i altres temes fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, el papa va recordar ahir Sri Lanka i Líbia amb una crida a no ignorar el clam dels pobres. Després de la pregària de l'Àngelus a la plaça de Sant Pere del Vaticà, Francesc va expressar la seva proximitat a aquests dos pobles. M'uneixo al dolor del poble de Sri Lanka, que continua patint els efectes de la inestabilitat política i econòmica. Al costat dels bisbes del país, renovo la meva crida a la pau. Suplico als qui tenen autoritat que no ignorin el crit dels pobres i les necessitats de la gent. Desitjo transmetre un pensament especial també al poble de Líbia, en particular als joves i a tots els qui pateixen a causa dels greus problemes socials i econòmics del país. Animo tothom a buscar novament solucions convincents amb l'ajuda de la comunitat internacional mitjançant el diàleg constructiu i la reconciliació natural. A Sri Lanka i la seva àrea geogràfica, la crisi econòmica del país sembla haver enderrocat el president Gotabaya Rajapaksa, que té previst dimitir aquest dimecres, segons va declarar dissabte el president del Parlament del país. I a Líbia, la presidenta de la Cambra del país, Aquila Saleh, va acusar el govern d'unitat nacional del primer ministre Abdelhamid Deiba d'atiar l'opinió pública contra la Cambra de Diputats. Va afirmar que les institucions internes, recolzades pels partits externs, intenten moure l'opinió pública contra la Cambra Legislativa, a la qual responsabilitzen de l'estancament polític i del deteriorament del país. En un altre moment, d'altra banda, el pontífex va tornar a recordar la guerra a Ucraïna. Renovo la meva proximitat al poble ucraïnès, cada dia turmentat pels brutals atacs que perjudiquen la gent senzilla. Prego per totes les famílies, especialment per les víctimes, els ferits, els malalts. Prego pels ancians i pels nens. Que Déu mostri el camí per acabar amb aquesta guerra boja. A més, el Sant Pare va tenir unes paraules de suport a totes les persones que treballen a la mar davant la proximitat de la festa de la seva patrona, la Mare de Déu del Carme, que serà dissabte vinent. Recordem tota la gent del mar amb estima, amb reconeixement, pel seu preciós treball, com també els capellans i els voluntaris d'Estela Maris. Confio a la Mare de Déu als mariners que es troben bloquejats en zones de guerra perquè puguin tornar a casa.
Perquè possan tornar a casa.
I a l'hora de comentar la paraula de Déu d'aquest diumenge 15è durant l'any en la pregària de l'Àngelus, Francesc va animar tothom a ser deixebles del camí, compassius sense allunyar la mirada de la realitat. Comentant la paràbola del bon samarità narrada per l'evangelista Lluc ahir, ha dit que aquest samarità, malgrat que tenia els seus propis plans i anava a una fita llunyana, no busca excuses i es deixa interpel·lar pel que li passa al llarg del camí, que és el fet de veure un home malferit al qual ajuda, auxilia i compadeix. Segons el pontífex, aquest deixeble aprèn a veure i a ser precisament compassiu i obre, sobretot, els ulls a la realitat. Finalment, fruit d'aquesta compassió, segons va recordar el Sant Pare, podem fixar la mirada precisament en el qui pateix, en el més necessitat, i a intervenir-hi com el samarità. I d'altra banda, el bisbe de Roma ha demanat als joves que tinguin una mirada àmplia i oberta i que siguin una nova cara a Europa. Avui el Sant Pare ha enviat aquest missatge als participants a l'European Youth Conference, reunits a Praga fins dimecres, i els ha animat a ser joves europeus, persones amb una mirada àmplia i oberta i capaços de veure més enllà. Els ha desitjat que puguin ser generosos en generar noves vides, sempre i només per amor, entre els esposos i els fills, i també a Europa, perquè sigui per a tothom una terra de pau, de llibertat i de dignitat.
Sense distància. Les notícies del dia, a prop de tothom.
Passen gairebé 7 minuts de 3 quarts de 2. Canviem de qüestió. S'acaben de celebrar a Barcelona, aquests dies passats, les 21enes jornades interdiocesanes de responsables de catequesi de Catalunya. Han estat, com cada any, coincidint amb l'inici de l'estiu, unes sessions per als responsables d'aquest àmbit pastoral i formatiu, aquest cop amb el títol Acompanyar els qui acompanyen. Entre altres aportacions destaquen les d'Angelines Fernández Morales i Dolors García, que van enfocar la qüestió de l'acompanyament des de diverses visions. A més, també van participar altres responsables de la catequesi de diverses diòcesis. Tot plegat va ser sota la presidència del bisbe de Solsona, Francesc Conesa, responsable de la catequesi a la Tarraconense. Aquests últims dies també s'ha fet la setmana tradicionalment dedicada igualment a la catequesi, en aquest cas en l'àmbit de l'arxidiòcesi de Barcelona i la província eclesiàstica. Alberto Para, director del Secretariat Diocesà de Catequesi de Barcelona, ha explicat a Ràdio Estel que hi ha nous reptes en aquesta important missió pastoral, la de la catequesi, perquè abans s'havien de centrar en el que ja sabien els nens i nenes a casa, però ara cal fixar-se en el contingut i s'està corregint per centrar-se en la relació amb Crist.
A l'hora de transmetre la fe ens centràvem en els continguts perquè les altres vessants, com podria ser l'experiència, la celebració, cuidar la pregària, tot això ja es feia a casa i no era necessari fer-ho des de catequesi. Però clar, això ha canviat i nosaltres, diguéssim, els catequistes, en algun lloc hem entrat a temps, però en d'altres, s'ha agafat amb el peu canviat. Però jo crec que ja estem una altra vegada encarrilats per tornar a centrar-nos en l'important que és en el Crist, la seva relació amb ell, i a partir d'aquí ser llum, ser sal, ser llevat per al poble o la ciutat o, la comunitat autònoma en la que vivim.
I a partir de la reflexió sobre el fet que la catequesi ha d'adoptar l'estil d'acompanyament per conduir fins a Crist, amb els catequistes i els pares, que també necessiten ser acompanyats, es van tractar diversos temes en aquestes 21enes jornades interdiocesanes de responsables de catequesi. Comencem una setmana en què hi haurà una ordenació doble de diaques a la diòcesi de Girona. L'arcabisbe metropolità de Tarragona, Joan Planella, serà qui ordenarà aquest diumenge vinent a la tarda dos nous diaques d'aquesta diòcesi, Albert Gelis, de 61 anys i fill de Sant Esteve d'en Bas, i Joan Puig, de 66 i fill d'Anglès. Tots dos rebran el sagrament de l'orde per a l'exercici permanent del diaconat en una celebració que es farà a la catedral de Girona. En una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel, Joan Puig ha expressat el seu agraïment als qui han fet possible aquest nou pas en la seva vida.
Abans que res, agrair molt i molt al senyor arquebisbe de Tarragona, que es desplaci fins a Girona. L'arquebisbe Planegues a Girona se l'estima molt. Fet, ja cito el seu ministeri per aquestes terres. I, bueno, i aquesta celebració, bueno, penso que estaré acompanyat per gent que m'estimen, per gent que m'han ajudat a anar recorrent aquest camí. I, bueno, penso, doncs, viure això amb tranquil·litat, amb molta fe i amb agraïment, doncs, a totes aquestes persones que m'han ajudat a arribar fins aquí.
A més, Joan Puig va comentar que l'ordenació diaconal és el resultat d'un llarg procés vocacional.
És tot un procés que jo penso que en el meu cas doncs, ja ve doncs, des de petit. Sempre doncs, he anat caminant per la vida, la fe, la pregària, doncs, ajudat també doncs, per la gent que m'ha anat acompanyant al llarg del camí, perquè de fet la nostra vida es va formant amb la gent doncs, que ha format part de la nostra vida. De fet, no? Depèn de voluntari a la pastoral de la salut, però també m'ha ajudat molt doncs, a veure l'amor de Déu i la seva misericòrdia doncs, en el rostre, en la fe de molts de germans febles, malalts i necessitats. En un moment donat vaig sentir-me cridat a fer un pas més.
Joan Puig viu a Banyoles i és pèrit mercantil. Col·labora a les parròquies de Cornellà de Terri, Serinyà i Vilavenut, i puntualment a Fontcoberta i a Malianta. L'altre que serà ordenat, Albert Gelis, viu a Sant Esteve d'Envàs i és funcionari de Correus. Col·labora a l'agrupació de parròquies d'Olot i de Besalú. La missa d'aquest diumenge vinent a les 6 de la tarda a la Catedral de Girona la presidirà Joan Planelles com a arquebisbe metropolità, ja que actualment la diòcesi de Girona està pendent del proper nomenament d'un nou bisbe i té de moment el sacerdot Lluís Sunyer com a administrador.
Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel.
Tres minuts i seran les dues. La plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants han fet un comunicat davant de la recent mort de gairebé 50 persones a la tanca de Melilla. Les entitats es reafirmen en la necessitat de seguir treballant dia rere dia de manera incansable en la construcció d'una societat on totes les persones hi puguin conviure, siguin quins siguin els seus orígens i sigui quin sigui el color de la seva pell. També recorden altres situacions de morts d'emigrant i es reafirmen les entitats cristianes en el compromís de construir un nosaltres cada vegada més gran que passa, segons expliquen, per la lluita contra el racisme i contra qualsevol forma de discriminació. I també destaquem que Miroslav Vakovsky ha portat aquests dies passats a Lugano, a Suïssa, on s'han fet les sessions de la Conferència de Recuperació d'Ucraïna, els desitjos i les pregàries del Papa Francesc per un futur de pau a l'enyorada terra ucraïnesa, perquè amb la solidaritat de tothom es pugui reconstruir amb caritat allò que ha estat destruït allà per la bogeria de la guerra. A la conferència van assistir, almenys a nivell ministerial, més de 40 països, entre ells la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. I acabem destacant que les delegacions de la Fundació Pere Tarrés a la demarcació de Tarragona, de la Catalunya Central i de les Balears preveuen que siguin nombroses aquest estiu les activitats de lleure educatiu, de les quals en gaudiran al voltant de 7.500 infants, adolescents i joves, xifra molt similar ja a la del 2019, abans de la pandèmia. La Fundació espera que encara augmenti la quantitat perquè estan obertes les inscripcions a algunes d'aquestes activitats. Fins aquí l'actualitat social i religiosa. Us deixem ja amb l'Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot l'equip. Tornem a 6:45 amb més actualitat social i religiosa i a les 8 a Camins. Fins després.
Silenci es canta. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana parem atenció al cant gregorià, les veus que sostenen una mil·lenària tradició. Cantar és col·laborar amb la bellesa i l'harmonia de la litúrgia, apunta Sor Maria Victòria Triviño, una de les nou monges clarisses de Balaguer. Des de Santo Domingo de Silos, Fra Ángel Abarca ens diu que és una manera de mostrar el que és el monestir.
Siguiendo los pasos de San Benito, el monje vive de Dios, con Dios y para Dios. Yo creo que el monasterio es sobre todo un lugar de búsqueda. Aquí vivimos hombres buscados y encontrados por Dios y convertidos a su vez en buscadores de Dios, ¿no? Y buscadores de Dios, porque esta es sin duda nuestra vocación y nuestra razón de ser. Todos estamos llamados por Dios a una vocación particular. particular en la iglesia. La del monje es la de seguir a Cristo en el silencio y la soledad.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.